Benvinguts al programa Parlem-ne, el programa de contingut polític de la nostra emissora i per on passen cada setmana, en torns alternatius, els representants dels partits polítics que són presents al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, és a dir, que van aconseguir, que van assolir representació municipal a les passades eleccions. Avui és el torn del grup municipal del Partit Popular i tenim a nosaltres el seu regidor i portaveu, el senyor Joan Font. Regidor, benvingut al programa.
Gràcies, bona tarda.
Hi ha temes dels que parlar, però darrerament el tema econòmic és el protagonista en tot cas, d'aquesta gestió municipal encarada ara a posar fil i agulla en la seva situació, el seu estat econòmic, l'estat de les arques municipals, sobretot pel fet que en la darrera sessió plenària, la del 29 de març, es van haver de passar a aprovació, es van debatre temes destacats com la possible, si s'acaben complint les condicions, o el possible pagament d'un gruix important de factures que una bona part de proveïdors tenen pendents de cobrar de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per tant, tot això contemplat dins del que s'ha anomenat pla d'ajust és el que volem parlar amb vostè. Per una banda, aquest decret llei del govern central, popularment anomenat decret Rajoy, que obliga els ajuntaments, si compleixen certes condicions, a pagar les factures pendents a canvi de demanar un crèdit amb uns interessos, ara en parlarem, i per l'altra el pla d'ajust que contempla haver de fer front als interessos generats per aquest crèdit, que posen en més dificultats encara pues, tot el que és les economies dels ajuntaments i més concretament també el de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per tant, vostès, per recordar i per posar un punt de partida, senyor Font, vostès van abstenir-se d'aquest tema.
Sí, sí, ho vam abstenir i argumentaré, tal com vam dir al ple, el motiu. No? Nosaltres veiem aquí una part positiva, que és el propi decret, en el sentit de que fa temps ja es va posar en marxa un decret de que els proveïdors no podien passar dels 56 dies. Això pràcticament no s'ha complit i, per tant, els proveïdors són petites i mitjanes empreses que, degut a la falta de liquiditat, pues, ha provocat també molta gent al paro i tancar petits i mitjanes empreses per no poder fer front a les administracions que no pagaven. No? Llavors, aquest decret el que fa és que dona una sortida de liquidat als ajuntaments perquè poguessin liquidar a 31 de desembre del 2011 a tots els proveïdors que els deuen els seus diners. Això serà un ejector important i que, per tant, lo valorem positivament, aquest decret. És cert que això se pot interpretar com una fiscalització, com una intervenció per part de l'Estat als ajuntaments, però clar, se poden acollir lliurement, vull dir, no estàs obligat a fer-ho i per tant pues, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va decidir fer-ho i per tant no es tenen que basar en aquesta contundència.
Per tant, no és una obligació?
No és una obligació perquè te pots acollir amb aquest...
Però hi ha un rerefons.
Hi ha un rerefons.
Si no t'aculls, després, les coses no surten... No?
Si tu estàs fent... s'han incomplit uns deures, pues te poden intervindre degut als fons que, de cooperació nacional que et donen els ajuntaments, com s'ha dit ja en els moments. Per tant, és millor acollir-se, això sí, aportant un pla d'ajust d'una durada de 10 anys, i per tant això ha fet aflorar pues, tot el que els ajuntaments tenen pendent en els proveïdors. Tornant al començament de la teva pregunta i concretament al ple que vam celebrar, l'abstenció estava basada en aquesta part, no? Positivament pel decret Rajoy, considerem que pels proveïdors és important poder liquidar els seus comptes i l'Ajuntament els seus deutes, però aquí hi ha una part dura, no? Una part dura que és un ajust molt dur.
Si li sembla, valoraríem el tema des de tres punts de vista. El primer, el tema del decret, vostès el valor, en el seu moment ja el van valorar positivament, sí. Entenien que la llei era positiva per la dinàmica que comporta el fet de que un ajuntament acabi enviant diners al consumidor, doncs, no?
Sí, sí. Evidentment, no? Un empresari que li deuen pues no sé, lo que sigui, no? Un petit mitjà empresari que viu, i més normalment els ajuntaments treballen en empreses locals, no? Per tant, aquesta liquiditat és important i per tant, lo valorem. El que passa és que després queda les obligacions que tens que fer, no? I aquí està, bueno, tot és un resultat, no d'ara, d'un resultat que hi ha en un context que a partir del 2012 d'aquest pressupost, com nosaltres sabem dir, ja s'ha posat fil a l'agulla en quant a l'austeritat i a l'enxús que tenia que haver, no? Això ara quedarà una miqueta també desfasat, perquè tindrem que ajustar sobre el que hem ajustat, no? Per què? Perquè dintre d'este crèdit que, si ens ho concedeixen, de 10.370.000 euros...
Per tant, és a dir, això vol dir que hi ha factures per pagar per valor de 10.300.000 euros.
Exactament, quasi 400.000, però bueno. Llavors aquí, clar, els dos anys són de carència, és a dir, tens que pagar interessos, no capital, i la resta, de 8 anys, de 2014 per avall, el 2022 tens que pagar el capital, no? Clar que aquí també l'Ajuntament té uns drets adquirits, és a dir, que també li deuen diners, i per tant després parlarem d'aquests números. No, jo no vull fer una guerra de xifres, però que també hi ha que posar les coses damunt de la taula, no? Llavors aquí hi ha un pla d'ajust sobre un pla d'ajust que s'ha iniciat en un pressupost de 2012, és a dir, moltes, haurà que retocar coses, eh? Haurà que retocar coses, i l'equip de govern pues, ho tindrà que fer, no? Per què? Pues mira, en el capítol 3 i capítol 9 del 2012, el pressupost del 2012, en quant als interessos i el capital que tenien que amortitzar, que està valorat en tots els crèdits que s'han fet fins ara en 9 milions d'euros, un poc més, pues ja al capítol 3 i capítol 9 de despeses, els contribuents o l'Ajuntament en si, perquè són els contribuents, ja té que pagar quasi 900.000 euros. Això en números és que paguem diàriament sense el pla d'ajust, sense ser pla d'ajust, ja pagàvem 2.346 euros diaris d'interès més capital amortitzable de tots els crèdits que s'havien fet fins ara, no? Ara amb això el primer any pagarem 345.769 amb este crèdit d'interessos que haurà que afegir-li als 900.000 euros i anarem en 1.274.000 euros anuals d'interessos més capital, no? Això són 3.383 euros diaris que he de pagar contribuent. Això és dur, o sigui, en diners és dur, eh? Jo sé que a nivell de números la capacitat d'endeutament està dintre dels termes, diguéssim, no rojos, però que l'esforç fiscal que tindrà el poble serà evident, eh? I aquí, tal com li vaig dir al ple, el poble és el que pagarà en definitiva tot el que s'ha fet fins ara, no? Jo sincerament dic, i ho vaig dir l'altre dia també en la gestió que vam tenir una reunió inclús amb el gerent, és a dir, el nostre parer és que s'ha fet massa inversió, és a dir, des del 2005 al 2011 més o menys quasi 29 milions d'euros en inversions, són molts de diners. Sí que van entrar 6 milions d'euros de la venda, o no, de la concessió administrativa de la companyia d'aigües, i sí que han entrat 9 milions d'euros dels convenis, són 15 milions d'euros, no? Però l'esforç que s'ha fet en inversió per a mi ha sigut molt accelerat. I això és criticable? Per a mi sí, perquè un poble que de la capacitat econòmica que té els seus habitants, no és, l'important no és la inversió en si, perquè la inversió ningú la pot discutir, està fora al carrer, si no és el manteniment. I això, evidentment, és el que ara no tenim que respondre amb aquest manteniment. Llavors, claro, si tu, en poc temps, en 6 anys, has fet una inversió importantíssima de quasi 29 milions d'euros, el manteniment de tots els equipaments i infraestructures ho té que pagar el ciutadà, perquè és una despesa ordinària. I això és el que ens preocupa i el que realment vaig dir que s'havia fet d'una forma massa accelerada i massa inversió, perquè això porta un cost addicional que és el manteniment. I amb això hem de fer front, el poble de la Cala ha de fer front amb aquest augment de l'IBI que caurà, perquè si no és pràcticament impossible, amb una situació econòmica que les famílies de Cala ho passen malament. Per tant, se li demana una major pressió fiscal en moments difícils amb unes inversions que s'han realitzat. I això és la responsabilitat és de l'equip de govern que va treure una majoria absoluta. Però és bo que ho digui, perquè això aporta un efecte col·lateral. Li posaré un exemple. si jo guanyo un salari de 1.250 euros del meu treball, que és un salari normalet, i gràcies que tingués feina, i tinc una ajuda d'una persona que va morir i em deixa una herència en diners, i jo inverteixo en una casa de 400-300 metres quadrats en un xalet i un cotxe d'alta gamma, evidentment jo m'estic enfonsant, perquè tot allò que he comprat ho tinc que mantindre, i a 1.250 euros que pugui guanyar, o 1.200 euros, m'és completament difícil mantindre-ho. I això és el que passa aquí a la gala. És a dir, un complex esportiu, perfecte, molt bé, bonic, després en parlarem dels usuaris que hi ha, del dèficit que té, un pàrquing bonic, un centre d'interpretació de la pesca bonic, que tot això costa tots els seus diners, però clar, tot això hi ha que mantindre-ho. I ara és quan s'ha de fer els números i ajustar i demanar al poble un esforç fiscal que es basarà principalment en l'IBI. I això és el que considero que aquestes inversions s'haguessin pogut fer, tal com vaig dir l'altre dia, d'una forma més regulada, més transitòria, amb plurianual, amb 8 anys, i no en 4 o 5 anys, i realment pues, fer un estudi valuós si això a nosaltres pues, el que pot repercutir al ciutadà. I això és el que estem, és a dir, és on hem trobat, jo no vull mirar el passat, simplement partixo d'una base, i aquesta base és que ara el pressupost ordinari és el que estic a quadrar, i per tant aquest esforç fiscal ho pagarà el poble a partir del mes d'agost, que em posaran l'IBE en funcionament de les butxaques dels ciutadans. A veure, jo he governat i per tant puc dir-ho en criteri, a vegades és molt fàcil estar a l'oposició i criticar per criticar. Jo sempre he dit que l'IBI, tal com se pujava en guany, de pujar de cop un 37%, un 37,09%, afegit també en el que el govern central ha posat, afegit un 10% més.
Clar, perquè hem de recordar que al novembre l'Ajuntament va aprovar aquesta pujada del 37%, claro, i posteriorment
claro,
el govern central...
No té sentit. Jo vaig criticar-ho, i aunque sigui el meu partit que governa, tinc llibertat, perquè utilitzo el sentit comú. No?
Que serà aplicant això, un 10 i un 13% al damunt del
si no,
canvi.
El 10, aquí serà el 10, perquè aquí no ha hagut cap revisió catastral abans del 2001. Se va fer el 1998, quan jo vaig ser alcalde aquí, no? I llavors han aplicat un 10% perquè li correspon, i això crec que no és correcte, perquè quan els ajuntaments fan els seus comptes i els seus càlculs, això és una intervenció directament de l'Estat que considero inadequada, perquè el tipus de gravament que és potestat de l'Ajuntament és el que ha calculat l'equip de govern pertinent, i per tant s'ha de afegir-li un 10%. Bé, quan jo governava, l'IBI no van pujar, evidentment que no van pujar, però en 12 anys ho van pujar un 24% d'una forma progressiva. I això és el que jo demanava. Pugem-ho d'una forma progressiva, perquè ara un 37% és molt important per l'esforç fiscal que se li demana als contribuents. Jo no discutiré, perquè seria demagògic, que els impostos que paga la gent del poble, comparat amb el que tenim per a la nostra província, no són alts. No ho són. Això és evident. Però tampoc m'agraden les comparacions, perquè quan tu compares un poble amb l'altre, ho tens que comparar que tingui les mateixes característiques. I nosaltres podem dir, l'Ampolla i l'Ametlla tenen les mateixes característiques, com a poble turístic, sí, però en la seva complexitat, no, perquè la diferència està és que l'Ametlla rep diners de la central nuclear per Enresa i l'Ampolla no ho rep. Lo Perelló, tres quarts del mateix. És a dir, no podem comparar, perquè les comparacions són odioses, perquè tindries que comparar un poble amb les mateixes característiques. Nosaltres ingressem pels diners d'Enresa per tindre la nuclear, perquè ens ho entengui, una mitjana de 700.000 euros diari, anuals, cosa que altres pobles no tenen. Tenies un marge. I aquest marge no vol dir que aquests diners vagin a despesa ordinària, que s'utilitzen com a despesa ordinària. Tenen que anar a inversions. Perquè aquesta despesa ordinària haurà un moment, sortosament, que la central tindrà una caducitat, se tancarà i deixaràs de rebre. De cop tindràs 700.000 euros que no el rebràs. Si tu això l'has posat com a despesa ordinària, queda un dèficit encobert, perquè no podem subsistir d'això. Per tant, hem que buscar les mesures adequades de que el poble, si vol tindre uns serveis i uns equipaments, té que estar d'acord amb els impostos que pot pagar un poble. I el poble de la Cala no és un poble ric, és ric en el seu entorn, però un poble ric en quant al sistema econòmic no ho és, i per tant tenim uns equipaments que són, que són, van per damunt de les nostres possibilitats. I això és el que vaig dir a la campanya electoral, ho dic aquí i ho dic a tot arreu. Per tant, què hauria tingut que fer l'equip de govern de Convergència i Unió? Pues, quan la bonança econòmica hi havia ingressos per construccions i tot, pues, utilitzar aquests diners, dels diners de atípics dels convenis, pues, a inversió, però d'una forma mesurada. Mesurada. Si no convé tindre un poliesportiu o tindre un complex esportiu en un any, doncs tindreu d'aquí 4 o 5 anys en plans plurianuals, de tal manera que tu vagis posant en coordinació el que costa un servei amb el que el poble pot pagar. Llavors, aquest equilibri pressupostari ordinari de lo que és la despesa ordinària amb lo que la capacitat fiscal que pot tenir el contribuent no li representa un cop important, no? I més en temps de crisi. Perquè no solament són els impostos municipals, sinó també són els diferents impostos que venen de l'Estat o de la Generalitat. I això és el que he dit sempre damunt de la taula, davant dels companys de l'equip de govern i dels altres companys de l'oposició, de que això ha sigut un dèficit, que els deures no es van fer bé al seu moment. I això és administrar una casa a l'Ajuntament. I a vegades ens guiem, els polítics, que cada 4 anys passem la prova del cotó, pel que s'ha fet, no? Però que té que saber la gent que això no és gratis, i hi ha detrás ja un manteniment. I ara ens trobem que, doncs, entre la crisi, els pocs ingressos que han hagut, i que els impostos estan desfasats en els costos del servei, pues, evidentment ens trobem això. Jo us vaig a posar 5 exemples. Mireu, perquè ho sàpien, el pàrquing, tenint els números ja a la mà, té un dèficit de 217.000 euros de l'any 2011. Té un cost de 217.000 euros que surten dels impostos generals, no del propi gestió del pàrquing. El complex esportiu té 118.000 euros de dèficit, que en un any han passat de 1.219 socis, o sigui, del febrer del 2011 al febrer del 2012 han perdut 299 socis, és a dir, un 24,52%. Això va a la baixa. Jo em pensava que seria una quantitat més elevada, però hi ha un dèficit. La guarderia té un dèficit de 72.000 euros. L'escola de música té un dèficit de 78.000 euros. I la gestió dels residus de la brossa té un dèficit de 183.000 euros. Amb aquests 5 serveis...
Estem parlant de que són serveis que ells, per la seva pròpia gestió, no es paguen.
Ah, no es paguen. No dic que hagi superat perquè no pot haver, però tampoc hi ha d'haver un dèficit. Per tant, aquests 5 serveis ocasionen a l'Ajuntament 670.000 euros anuals. Per dir 5 serveis. Clar, això vol dir que hi ha un desfàs entre el que la gent paga i el que costa el servei. Per tant, això és el que estic a mirar. És a dir, quan tu fas uns equipaments que són deficitaris i tu ja li demanes ara, en temps de crisi profunda, un esforç fiscal, això no és de rebut. I això és el que ens ha passat. Però bé, amb això estem treballant. Vostè sap que hem fet ofertes per reduir despeses, per ajustar, ens hem mullat com us tenim que mullar, perquè tenim aquesta capacitat de tindre un sentit de poble, i per tant, haurà que fer unes tasques molt ajustades per a poder aconseguir això.
Estem parlant de que totes aquestes inversions s'han de pagar.
El manteniment. Hi ha una inversió, que és el complex esportiu, que encara devem quasi 2 milions d'euros, eh? El pàrquing està pagat com a inversió, però no el complex esportiu de la piscina, perquè encara es deuen 1.900.000 euros. És el manteniment. Que això és el que ha de sortir dels butxaques dels contribuents. És així. Ja l'he dit abans, o del xalet que m'han regalat i del cotxe, però ha de sortir del que guanyo jo cada dia. I això és el que hi ha. Això és el desfàs. Per a mi el més important no són les inversions. Les inversions ja les veiem, les tenim, ningú les pot negar. Però és que això, hi ha que fer pedagogia. Si vostès volen això, els impostos tenen que pujar, i no molt. Ahir no poc, molt. Per què? Perquè la pressió fiscal que ha hagut aquí no ha sigut en coordinació a lo que
seria... A l'increment de les inversions.
No, l'increment de les inversions i fer-ho en temps. És a dir, pujar l'IPC. Pues cada any s'ha de pujar l'IPC. No pot estar aquí, li digui que Convergència i Unió s'omple la boca de fa 12 anys que no l'ha pujat. Això és un error. I això que això ho diga un de dretes, que me tachen de dretes, doncs no, senyor, això és un error. L'IBI s'ha de pujar un any sí, un any no, a poc, ja te vaig dir que anàvem governant en 12 anys que vam estar en el govern, en coalició, en els verds i després en els socialistes, després en la majoria absoluta, vam pujar del 0,50 al 0,62, el tipus de gravamen, que això era un 24%. Però ho han feu en 12 anys. Ells en 12 anys no han pujat res, pràcticament han deixat el mateix tipus de gravamen, però han pujat de cop un 37%. Això no és bo. Això és una sostracada important en les butxaques. Per tant, estic parlant d'exemples que jo puc presumir perquè he tingut responsabilitats com a alcalde. I això no ho trobo correcte, és a dir, no ha hagut una planificació ben feta en aquest sentit. Quan hi ha bonança és quan se tingui a fer els deures. Perquè quan hi ha doncs una crisi monumental com hi ha, després tots són presses corrents i ajustos que després costa ajustar.
Clar, dins d'este pla d'ajust hem d'entendre que l'Ajuntament tirarà endavant algunes fórmules. Ahir es feia públic que tota l'estructura del CEM, del complex esportiu, l'assumirà l'àrea municipal d'esports, i en això en el primer mes ja es contemplava un estalvi de 4.500 euros aproximadament. La idea era anar restant el dèficit que vostè comentava, però clar, això és el dia a dia del pressupost, però després s'ha de fer lloc al pressupost, a un pressupost aprovat i ajustat ja als interessos del crèdit dels 10 milions.
Jo li he dit, li vaig dir, que els pressupostos d'enguany eren molt ajustats i ben treballats, però és que això s'havia de fer molt abans, molt més abans, en temps de bonança, quan hi havia ingressos d'haver obres i tot, no ara que estàs obligat. Ara estàs obligat. O sigui, no estic arribant a aquesta situació límit perquè estàs obligat. Un, quan no arriba a final de mes, està obligat a tirar mà de la targeta, no? I després la targeta és un lluç que es mou a la cua, no? No podem arribar aquí. El poble sempre es digui la veritat, transparent. És a dir, vostès volen això? Pues això costa això. Ho podem pagar? Pues ho fem. No ho podem pagar? Pues ho tinc que fer pues a llarg plaç, no en 4 anys una inversió o en 6 anys importantíssima que ha hagut a la meia. Que està evident, que està al carrer, que ningú pot negar-ho. Per exemple, el centre d'interpretació de la pesca va costar 1.100.000 euros. Quina funció fa? Quina funció fa? Treballen allí dos departaments, cultura i ensenyament, se fa alguna exposició, però el sentit de fondo que era? Arribar a ser un museu de la pesca. I això, hi ha un manteniment allí amb una inversió important. Quina productivitat li dona? Minsa, molt poca. Pel que era. Llavors, clar, si anem a mirar també el pàrquing, necessitàvem el pàrquing? Sí, sí, necessitàvem el pàrquing. Però els números són els que hi ha. En la crisi que hi ha, com se poden vendre pàrquings a la gent? Per 15.000 o 18.000 euros, el més barat, o 8.000 euros, més barat. Situació molt complicada i difícil. La piscina del complex esportiu, a la memòria necessitaven 1.100, 1.200 socis. Pues han baixat, vam arribar-ho, però ha passat un any i han baixat 300 socis. S'han pujat una miqueta les quotes. I jo em pensava que seria pitjor, vull dir que, dins del que, però en cas de 1.900.000 euros de la inversió que es va fer. Clar, després penses i dius, bueno, jo li vaig dir, al senyor gerent li vaig dir, vull dir, això s'ha pogut fer d'una manera més pausada. O sigui, no tot de cop. Sí, invertir és bo, però ara resulta que d'este crèdit pagarem 1.800.000 euros per pagar als proveïdors de despesa corrent en crèdit. Això no té sentit. Això no té sentit. Una despesa ordinària no es pot pagar per crèdit. I estos, o que sigui un 17% de tot el que... No té sentit. Llavors, diuen... I això discrepo, diuen, això més aviat és un problema financer que no econòmic. Això també és econòmic, perquè el que la gent pot pagar com a serveis, tot és deficitari, però és un problema econòmic. Molts convenis que s'han cobrat dels 9 milions han anat part a inversions, però també han anat a despesa corrent. Això no pot ser. Els diners pròpiament d'enresa van a despesa corrent. I es regalar els llibres, això és molt bonic. Però que jo he posat, per exemple, per activa i per passiva, un poble de la Mella no es pot permetre, i crec que altres pues, que facin el que vulguin, però no es pot permetre regalar els llibres a tots linealment quan hi ha gent que se'ls pot pagar. Ojalà fossin gratuïts, però des de la pròpia Generalitat. Però això no pot ser. És a dir, s'ha donat molt de servei i a canvi al contribuent se l'ha exigit poc. o gens. I ara que resulta que com que no arribem, se li demana un gran esforç amb una crisi que totes les famílies estem passant. Això és el que no pot ser. Per tant, els deures no s'han fet com se tenien que fer. I això és, ara és un passat, però el present és anar ajustant i apretant el cinturó i buscant l'austeritat. Que, per cert, vull dir una cosa, parlant d'austeritat. Vaig rebre a casa un butlletí de l'Ajuntament explicant això del que Rajoy. Jo considero que això és un mal exemple, no per la informació, sí que el poble es mereix tota la informació. És un mal exemple de despilfarrar 2.000 euros o 3.000 que hagi pogut costar. Perquè tenint la revista Els Quatre Cantons, això, que arriba a totes les cases, que és gratuïta, ja s'hagués pogut enviar dintre de la revista Els Quatre Cantons, que l'Ajuntament té un apartat per a poder informar. Crec que això era, ha sigut diners llançats, perquè el mes que ve surt la revista Els Quatre Cantons, hagués pogut sortir allí. Després puc entrar a valorar alguna cosa d'aquí, però això jo considero que en temps de crisi no és una informació innecessària, que no sé el que ha costat, però posa-li 2.000 o 3.000 euros. No és per la quantitat, sinó pel fet, no? Esperem Els Quatre Cantons i vostès informen de lo que tinguin que informar. En fi, a vegades hi ha coses que no t'acaben de lligar, no?
Vostè diu, després entrarem a valorar informació de tot el que, bueno, l'Ajuntament ha fet públic en quant al que vostè comentava. Devem 10.300.000, Montdeu en 11.500.000. L'Ajuntament també ha dit que tenim una capacitat de reacció important, donat que tenim uns actius patrimonials de més de 17 milions d'euros que, en cas de necessitat, pues podrien d'alguna manera fer-nos donar-nos la capacitat de reacció per a tornar aquests diners. Bueno, este és l'argument de l'equip de l'equip de govern.
Això no és un argument, això és el que hi ha. Jo no discutiré res d'aquí, Ho dono per fet, però hi ha matisos. Hi ha que matisar, i un equip de govern té que dir tota la informació, però també matisant, si vol ser transparent al 100%. Evidentment, aquests números són indiscutibles, però hi ha que matisar. D'aquests drets que tenim adquirits, que pugen 11.572.000, realment, que són uns drets, realment, quan se cobraran? Al 100%? No. No. És impossible que es cobri el 100%, perquè hi ha un conveni, que és el de Marina Sant Jordi, de 3.800.000, que és de difícil cobrament. Estem parlant de quasi 4 milions. Què hi ha que posar-ho aquí? Vale. Però realment entraran? Molt difícil. Ojalà que sí, Ja li dic que ojalà que sí, però molt difícil. Per tant, a curt termini i mig termini ho veig difícil. Després, la recaptació, és possible que també el 100% tampoc. Per tant, aquí hi ha uns 4 milions i mig, 5 milions de difícil cobrament. Xafant de peus a terra. Quan tu fas un padró de l'IBI i poses tot el padró, evidentment que hi ha que posar-lo. Però quan cobres tu el 100%, no, cap ajuntament cobra el 100%. Com a molt, i fent una bona gestió, el 85%. Aquí està el que puja molt, que és el dels convenis, d'aquest conveni concret que queda, que és de difícil cobrament, perquè hi ha un pleit aquí de temps, de molt de temps. Per tant, aquests diners no els tindràs disponibles ni a mig termini. Ojalà els tinguéssim. I després, de les parcel·les en propietat, evidentment que hi ha un patrimoni fet, perquè hi ha hagut molta expansió urbanística. Però este actiu que hi ha aquí, en el temps que estem, i a mig i llarg termini, és un patrimoni immobilitzat. Què vol dir immobilitzat? Valor zero. De mercat, zero. Tingut comprant a cap parcel·la. És un valor que tens, que aquí el tens, actualitzat, de mercat, però a l'hora que vostè ha dit és que podem tirar a mà a vendre. Qui compra una parcel·la avui de 2.700.000 euros? Ningú.
Mercadona, fa 4 dies.
Sí, és l'únic. Però el Mercadona aquí ja no el posen, està fora. Posen altres parcel·les a les urbanitzacions. Ningú. Si cap promotor pot tirar endavant res. Per tant, és un actiu immobilitzat. Que està, però no té cap valor. Perquè no hi ha valor de mercat. No hi ha mercat. Per tant, aquestes coses s'han de puntualitzar. I per tant, és el que jo volia dir. És a dir, que tot està molt bé, no ningú discutirà aquests números, però hi ha que puntualitzar les coses tal com són. Si la gent pot tindre una idea clara de com està un ajuntament. I, evidentment, pues, mos tenim que posar a treballar de valent, ajustar molt, i jo ja estic ofert al nostre grup, en regularitzar el que és la despesa ordinària amb els ingressos ordinaris d'una forma que la gent no se li vegui pues, una pressió fiscal alta, no? Perquè això seria, a les cases avui dia no estem per a tirar castells en l'aire i ja dic, és un mal exemple avui dia de tirar un pamflet d'aquest tipus, aunque valguin 2.000 euros, quan aprofitant la revista dels quatre cantons ho hem pogut fer perfectament igual i hagués arribat a totes les cases.
Alguna cosa més respecte a tot el tema del pla d'ajust i les factures pendents de cobrament?
Pues no res, la frase que li vaig dir lapidària o epitafi m'ha dit pues bueno, que aquests serveis que dona l'Ajuntament, que són deficitaris, no estic a pagar al poble, així de clar. I ara estem fiscalitzats, controlats i intervinguts d'una forma des de l'Estat, perquè aquest crèdit se'l donen pues, d'aquesta manera sí, i aquí hem de posar fil a l'agulla i molt fi, i filar molt prim, sense que la gent se'n senti molt. Després hi ha una altra cosa també important, és a dir que aquí falta també 1 milió d'euros de la gestió dels residus. Vostè sap que això ho porta el Rebé. I el Rebé pues, és un consorci dels 14 municipis del Baix Ebre que han fet, tenen un contracte amb Ferrocarrils i Contractes, que és el que fa el servei, i l'Ajuntament de la Vall de Mar deu 1 milió i alguna més d'euros des del setembre de 2010 tot el 2011. I això és un deute que aquí tampoc està, perquè no pot estar-hi, no pot estar-hi perquè no és un proveïdor, sinó és un organisme local, però també hauria que afegir que l'Ajuntament deu 1 milió, quasi 50.000 euros, 100.000 euros, i és una prova evident de per què aquests diners que tindrien que anar a pagar per bestretes al Consell Comarcal des del setembre de 2010 no s'han pagat. I per què no s'han pagat quan s'han cobrat els rebuts? Els rebuts ja s'han cobrat perquè necessita diners per l'altre costat. I això és perillós, perquè l'Ajuntament de Tortosa devia 1 milió i pico i l'Ajuntament de la Mella és el segon poble que deu més. Llavors aquí, aviam, i estic a pagar, això estic a pagar. Llavors aquí tenim que fer un gran esforç, tots plegats, El govern té una responsabilitat, crec que l'oposició també té una responsabilitat. I aquí hem que buscar la manera de que poder, durant a curt termini o mig termini, poder sufragar aquest deute, perquè no és bo que un ajuntament que forma part del Consell Comarcal degui aquests diners. Això és una mala imatge i amb això nosaltres disposem de la nostra col·laboració per a que buscar un sistema de finançament per a que pugui estar liquidat el més aviat possible.
Per tant, tanquem el tema del pla d'ajust i del pagament de les factures a proveïdors. La bona notícia ja ho diem, si el govern central entén que el plantejament de l'Ajuntament és vàlid i accepta aquesta proposta, acabaran cobrant, diuen, allà al voltant del mes de maig. Per tant, aquesta seria la nota positiva de tot. No?
I després posar fil a l'agulla i filar molt prim. Molt prim i ahorrar fins a l'últim cèntim. Això és evident.
Anem a un altre tema. La setmana passada l'Ajuntament presentava al·legacions al projecte Zèfir, les segones al·legacions, i en aquest cas hi ha el projecte tal com en el seu moment es va consensuar pels quatre partits polítics amb representació municipal.
Bé, resumint, el 18, no sé si va ser el 18 de gener, se va presentar l'últim termini, va ser les primeres al·legacions respecte a l'ocupació maritimo-terrestre. L'Ajuntament ja va fer els seus deures, crec que la coordinadora també va presentar els seus, i ara hi ha un segon torn d'al·legacions, però ja és el projecte en si. Jo me les he mirat bé, les que ha elaborat l'Ajuntament, en segons cens, que jo crec que estan ben argumentades, i al final el que es demana és que se desestimi el projecte. El contingut seria doncs, bueno, l'afectació que pot tenir des del punt de vista turístic, de les activitats econòmiques que la pesca, també se valora també doncs, en el sentit de que això ja no és no parla de ser un parc eòlic, sinó un parc experimental, etc. Crec que estan ben encaminades. Llavors aquí també dins d'aquest procés, el 15 de març va haver una moció de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya en quan en un tercer punt posava que donar suport al projecte Zèfir en acord, és a dir, en consens amb les administracions competents. I això ens va alarmar una mica, perquè sé, al ser administracions competents, l'Ajuntament no és competent amb això, perquè el ser marítim o terrestre, el ser un parc eòlic marí, bueno, un pla experimental marí, quedava exclòs l'Ajuntament, no? Llavors nosaltres vam trucar, ens vam comprometre davant de la coordinadora en una reunió que trucaríem el diputat del nostre partit, que està dins la Comissió d'Energia, i la senyora Maria José Cuevas, i vam treballar moltíssim perquè entrés una transaccional, una esmena, en què posés que, a part de les administracions competents, posessin competents locals afectades. Això se va negociar fins a l'últim moment, i el ponent d'esta comissió, que era el senyor Teixidor, Fernández Teixidor, ho va acceptar d'Iniciativa per Catalunya, el nostre, i també dels socialistes, aunque ells ho van apoyar però no ho van proposar, no? I va votar en contra de tal com va quedar el redactat, Esquerra Republicana, i l'abstenció de Solidaritat per Independència, no? A veure, nosaltres vam comprometre que faríem tot el possible perquè aquest apartat que posava autoritats competents s'ampliessin a l'Ajuntament, és a dir, competents, o sigui, afectats locals.
Locals afectats.
I això va ser important per nosaltres. Jo no vull parlar dels altres partits polítics, no parlaré de la posició que va tindre Esquerra Republicana, ni tampoc del sí, perquè tampoc aquí no hi ha cap representant, no? Però crec que les persones hi ha que ser honestes, no? És a dir, Esquerra Republicana, pues, va vendre, pues, que dintre d'este modificat o d'esta esmena tenia que posar, a més, plataformes del territori, no? Bé, no es va acceptar perquè les plataformes del territori, pues, consideraven que hi havia moltes, tampoc diuen si eren a favor o en contra, perquè de plataformes n'hi ha a favor i n'hi ha en contra. Però bé, nosaltres vam complir el nostre deure, que era treballar políticament al Parlament perquè se provés això, i vam sortir satisfets en, ojalà, el projecte Zephyr aquí el poble no n'hi hagués, això també t'ho he dit, però dintre les dificultats que hi ha quan hi ha un projecte que fa un any i mig que està tirat endavant per l'antic tripartit, doncs vam poder col·locar això, i això és el que ara intentarem també, a part de les delegacions, que la part jurídica administrativa, intentar negociar amb el govern, perquè estan obligats ja, perquè està en un acord del Parlament, negociar, pues, o modificar, total o parcialment, la ubicació d'aquests quatre molins, no? I amb aquest procés que estem.
Clar, perquè paral·lelament hi ha la tramitació política, o hi ha la gestió política que va paral·lela a la gestió tècnica, que serien les delegacions.
Jo a l'última intervenció li vaig parlar de que, a part de la jurídica administrativa, que és la que tenim que fer, la política té que jugar un paper important. La política ja es va traslladar al camp del Parlament amb aquesta, el 15 de març, un ple que va haver amb una moció, se van introduir autoritats competents afectades, en aquest cas l'Ajuntament, també podia entrar el Consell Comarcal, que també, pues, també és una autoritat competent afectada perquè formen part d'ell, i per tant ara també, pues, estan obligats a negociar amb nosaltres, i podem negociar, pues, sobre la modificació de la ubicació, moltes coses, i en aquest procés és el que estem ara.
Per tant, ara cal esperar.
Cal esperar, però ser insistents de que ens puguin rebre, pues, les autoritats competents que tenen a la mà del govern, tenen amb aquest projecte a la mà. Per tant, l'última reunió que van tenir tots els partits polítics, l'alcalde es va comprometre de buscar ja una reunió amb el director general i, si podia ser, també amb el conseller d'Empresa i Ocupació.
A la darrera sessió plenària, el grup del Partit Popular va presentar dos mocions. Una relativa a la necessitat de buscar una platja, o vàries, no recordo, a on, o platges que poguessin ser utilitzades i que ja tinguessin aquesta utilitat per a gossos ensinistrats.
Sí. Bé, això és una iniciativa popular. Nosaltres l'hem traslladat aquí, com una iniciativa popular de 301 firma, en què, bueno, altres municipis turístics ho tenen, ara, acompanyat això d'un reglament que és una ordenança municipal que reguli els drets i deures dels propietaris, no?, dels gossos. Bé, ho van traslladar al ple, ens van comprometre amb aquesta, no és una plataforma, sinó són gent que va tindre una iniciativa, un grup de gent, i nosaltres vam comprometre a portar-ho aquí al ple, no? Bé, Convergència i Unió va fer una esmena de que, pues, bueno, que es creéssim una comissió de turisme per a buscar ubicar aquesta platja, però en definitiva, pues, va sortir endavant en el consens de tots els partits polítics, perquè, bueno, en fi, avui en dia, pues, bueno, tenim que anar molt en compte, pues, que aquesta ordenança ha de ser molt exigent, perquè per això ja no parlem ja de l'ordenança en si, sinó que pels carrers, inclús el que té un animal ensinistrat, ha de ser responsable d'aquell gos, eh? I bé, tenim que pensar que tots som, conseqüents en mantenir uns espais públics nets, no? Però bueno, considero que aquesta ordenança s'ha de elaborar i després buscarem la ubicació. S'ha parlat de la de Port Olivet, s'havia parlat també la de que s'ha quedat de Roques Dorades, la de Bon Caponet, en fi, ja buscarem la comissió que es va crear, que ha sigut una esmena que vam considerar oportú, la treballarem i després posar fil a l'agulla en elaborar aquesta ordenança que reguli aquest ús.
Quin suport va tindre?
Tots s'ha aprovat per unanimitat. No sé, tots els grups polítics van apoyar aquesta iniciativa popular, que no és nostra, vull dir, nosaltres hem sigut perquè som amants dels animals i en aquest sentit amants i en tenim, no? I per tant van considerar que nosaltres érem potser les persones que podien entendre millor aquest pas, no? Però és una iniciativa popular que crec que els grups polítics han estat a l'altura de poder aconseguir aquesta aprovació i matisant, una ordenança que reguli els drets i deures sobre si la platja es destina al que sigui per a mantenir un ordre de neteja i sanitat adequada.
I una segona moció que també va tenir matisos i que al final també va ser aprovada per unanimitat, que va ser el fet de demanar la gratuïtat de l'autopista AP7 en el tram del nostre territori mentre no s'allargui l'autovia, no?
Bé, una vegada s'ha acabat ja d'una vegada per totes l'autovia del Camp de Tarragona fins a arribar a l'Hospitalet per degut uns talussos i bueno, és evident que hauríem de començar la segona fase fins a arribar ja a les Terres de l'Ebre, no? Al final de les Terres de l'Ebre. Nosaltres al governar tenim contactes amb diferents diputats, amb la subdelegació del govern, i ens van dir que tal com està la situació també a Espanya, no a Catalunya sinó a Espanya, amb un dèficit del 8,6 més del que s'esperaven, que no havien diners per a fer-ho en guany. Això sí que està ara en tràmit, ho tramitaran, tramitaran, diguéssim, l'aspecte administratiu del projecte. A veure si l'any que ve li podem donar una partida i començar per fases i pugui ser una realitat. L'altre que vam dir és que, bueno, entenent la dificultat pressupostària de Foment, que té un forat de 40.000 milions d'euros, Foment, pues entenem que això ho comprenem, però que almenys facin un gesto de que pel pas de les Terres de l'Ebre hagi una exempció del peatges, és a dir, això seria el mínim fins que es poguessin realitzar les obres, i això és el que vam demanar al ple perquè això ho traslladessin als organismes competents, al Ministeri de Foment, a la subdelegació del govern, a la Cambra de Comerç, als pobles afectats, perquè els propis diputats que nosaltres tenim a Madrid de les Terres de l'Ebre, perquè això pugui negociar i pugui ser una realitat, perquè estem cansats de que aquí siguéssim el cul de sac, no solament ja de Catalunya, sinó també de l'estat espanyol, no? I de Catalunya encara més, perquè ho tenim l'administració més propera. Crec que això, en certa manera, en tenen les dificultats, esperem que el 2013 s'hi pugui iniciar una partida, seguint el tràmit ja passant per la Mella fins al Perelló, com a mínim, no? Anirem mirant, anirem preguntant i anirem pressionant perquè això per al 2013 sigui una realitat, que en els pressupostos del 2013 hi hagi una partida per executar aquesta autovia tan desitjada i de tant de temps que l'esperem.
També va comptar amb el suport dels partits polítics.
Sí, també van comptar amb el suport, perquè és una cosa òbvia, és una cosa de territori, ja, i per tant,
Tot i que difícil, no?
Difícil, però ja vaig dir que jo sóc un simple regidor del PP, però bueno, tinc uns diputats que són, i també tinc un subdelegació que doncs podem tirar de corda i fer arribar a fer entendre que això és una necessitat quan a altres llocs les autovies cada 15 minuts passa un cotxe, no? La resta d'Espanya. Això no pot ser. I a més anar rescatant també és una crítica que faig, rescatant autopistes que són del territori espanyol que són deficitàries. I aquí a Catalunya se paguen, no? Això no és injust, i això ho saben, que jo ho he dit per activa i per passiva, abans, ara, i si no ho fan, demà.
Algun altre tema d'àmbit municipal que vostè vulgui tractar en el programa d'avui? Alguna cosa en què vostè vulgui incidir en la gestió?
Ens podíem posar a la comissaria dels Mossos, per exemple, que és una notícia que realment L'altre dia va estar el conseller d'Interior a Torredembarra presidint la, la... És desitjada per nosaltres i per tots els grups polítics, evidentment. Això que quedi clar. Però, a veure, va deixar clar una cosa que aquí vaig dir, no? Vaig dir que si el 2015 estigués feta, ho firmaria ara mateix. Ho dic perquè es va prescindir de dues persones, policies locals, fa uns dies, no? I considerant que això no era de rebut. Bé, preguntat Torredembarra, que també volen fer una casa, hi ha una comissaria, va dir que de moment la que estava prevista era l'Ametlla, amb una partida inicial de 200.000 euros, això s'obre una partida, quan realment el projecte val 2 milions d'euros. Bé, però claro, això està bé, que hi ha una voluntat política del conseller respecte al compromís que té amb l'alcalde i en el seu conjunt l'Ametlla de Mar, el poble, però clar, una cosa que preocupa és que si fan una caserna, hi ha disponibilitat de recursos humans, no? Però resulta que el 2012 les 500 places que es volien convocar s'han anul·lat totes, és a dir, que no hi haurà cap plaça de policia, ai, de mosso d'esquadra a concurs. Per tant, això delimita els recursos humans. Això què pot passar? Que ralentixin, en certa manera, les obres, que poden ser acabades el 2014 o el 2015. És el que volia matisar de lo que diria jo, que si ho vegués el 2015 i les paraules l'altre dia del conseller no va precisar en quin any seria operativa. I a més, les 500 places que ell promocionava per a que enguany poguessin els Mossos d'Esquadra han quedat congelades, com a mestres i com a tot. Era normal, és normal. Per tant, és una notícia que volia dir-ho, que
i avui precisament l'alcalde feia públic calendari d'execució, licitació, adjudicació.
Si s'executa el 2014, millor, però per les previsions que hi ha, perquè això evidentment, si t'hi pots dotar de recursos humans, això és evident, si una caserna es fa, t'hi ha recursos humans, i no li deixen convocar places, 500, que per ell era molt baix, pel senyor conseller paraules d'ell, no eren les mínimes previstes per ell, ni això, però això te pot ralentir molt l'execució d'una obra d'aquest tipus i necessària, eh? I ojalà m'equivoqui que t'he dit, perquè en aquest sentit ojalà fos realitat el 2013 o el 2014. Però bueno, és una notícia que hi ha que lligar-la, perquè a Torredembarra diu una cosa, aquí pot dir una altra i aquí lliga-ho tot. Per tant, si et limiten a zero la convocatòria de places, per molt que l'edifici vagués fent el seu curs, sempre estirà, no serà operativa. Jo sempre ho he dit aquí, que sigui operativa en els recursos humans, no en l'edifici, sinó també en els propis recursos humans.
Més coses, senyor Font, alguna altra cosa que vulgueu opinar al respecte?
Bé, no, si vostè vol fer ús d'alguna pregunta, que jo crec que lo important ho han debatut esta tarda, o almenys ho he pogut expressar la nostra postura, i que bueno, en els moments difícils el nostre grup pues, posarà a nivell constructiu tot el que feia falta en el tema econòmic, perquè és una cosa de tots. És a dir, han comès errors, però jo miro el present i el futur, que és el que m'interessa a mi, en altres.
A nivell de partit, aquesta setmana perdien un històric al territori, no?
Sí, t'agraeixo moltíssim que hagués tret la defunció del nostre estimat Joan Manuel Fabra i Vallès. Bé, què podem dir nosaltres d'este personatge que ens ha deixat? Jo per mi he sigut una persona que he tingut més, diguéssim, personalment a nivell polític, més contacte, perquè ens unia moltes coses. Lo tarannà, una persona moderada, una persona centrada, i que ell, en certa manera, va ser una persona que em va guiar als meus inicis a l'antiga Aliança Popular, no? Ell va ser el que ens va inaugurar el local que tenim allà baix al carrer Sant Roc el 2 de gener del 1993. Va ser fundador del Partit Popular a la província de Tarragona. I jo crec que ha sigut la persona que ha arribat més lluny del polític, més lluny de les Terres de l'Ebre, perquè va arribar a presidir la comissió del Tribunal de Comptes de la Unió Europea, que és la cinquena personalitat més important de tot el que és les autoritats de la Unió Europea. Ha sigut la persona que ha arribat més lluny, no? I bé, el 2005 va tindre que deixar la política activa, se li va detectar leucèmia o una variant de la leucèmia, van aguantant, fins que la matinada del dia 14 ens va deixar, no? Estant a Madrid. Ha tingut uns anys suportant una enfermedad dura, molt dura, i jo hi vaig assistir a l'enterro a la catedral de Tortosa, que estava plena de gom a gom, de gent de tots els partits polítics, vaig veure allí, i que el Partit Popular de l'Ametlla de Mar, pues, dintre d'este mitjà de comunicació, que sigui local, transmetre en nom de tots i els familiars el nostre sentit pèsame.
Senyor Font, moltíssimes gràcies per les seves opinions. Hasta el pròxim programa.
Moltes gràcies a vostè.
Bona tarda.